Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlar d'aquestes coses fa molta il·lusió. Fa il·lusió perquè dona esperança, perquè veus com darrerament, quan parlem de solucions de detecció, de tractaments, de teràpies contra els diferents càncers, doncs veus, i es veu clarament, no cal ser un expert, que s'està avançant en passes importants. Importants. Això sempre és una bona notícia, sobretot quan parlem de càncer, que és aquesta paraula que encara fa molta por. Però si es detecta, i una de les claus en la majoria de càncers, si es detecten aviat, de forma precoç, doncs les possibilitats d'acabar amb ell són també més altes, creixen exponencialment. Doncs atenció, perquè possiblement, ja no ho comprovarem, però jo m'atreveixo ja a dir que possiblement estem dins o entrem a una nova era per la detecció temprana del càncer. Un resultat d'anàlisi de sang pot detectar símptomes als càncers abans que apareguin. Penso que són una cinquantena de tipus de càncer. Parlem d'això amb la cap del grup de genòmica del càncer de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, la BIO, la doctora Ana Vivancos. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Anna. Bé, com funciona això? Com funciona el tema de que des d'una analítica de sang doncs es puguin detectar no sé quants tipus de càncers són? Crec que ho havia entès a prop de 50. Com funciona això?
Doncs mira, ja fa temps que sabem que en els pacients oncològics la seva sang transporta fragments de l'ADN dels tumors. Això passa perquè els tumors s'estan dividint, no?, en algun lloc de l'organisme, i per mecanismes que no són del tot clars van alliberant molècules d'ADN genòmic a la sang. I això és el que podem analitzar. Fins ara havíem fet servir, o estem fent servir molt, la biòpsia líquida en l'escenari avançat, és a dir, pacients amb malaltia metastàsica, i s'està implementant cada cop més, doncs, en estadis més temprats, diguéssim. Sempre havíem visualitzat que això es podria arribar a utilitzar per detectar pacients que no tenien símptomes, que tinguessin un tumor, però que de moment no donés cap símptoma i que, per tant, el poguéssim detectar en estadis molt temprans.
És flipant, és al·lucinant, això. És a dir, abans de que passi res, abans de tenir aquests símptomes, ja es pot saber, ostres, que podem tenir un problema.
Sí. Això és el que s'han desenvolupat, no?, en els darrers anys, jo diria els darrers 5 anys. S'ha començat a desenvolupar la biòpsia líquida no només per detectar mutacions i altres tipus d'alteracions, que era el que nosaltres fèiem servir fins ara, sinó en buscar unes marques que tenen aquests genomes tumorals, que són unes marques que regulen l'expressió del gen dels tumors i que es diuen els estats de metilació. I són llocs en el genoma que pateixen una alteració, que és aquesta metilació, i a més això regula el gen. I això nosaltres li diem, no?, en l'entorn tècnic li diem que són marques de metilació, i aquestes marques són molt estables. Això vol dir que les cèl·lules tumorals normalment s'assemblen poc a les nostres cèl·lules de l'organisme.
Sí.
Pateixen un procés de desdiferenciació. S'assemblen més a les cèl·lules embrionàries, potser, no?, d'alguna manera, que a les cèl·lules diferenciades del nostre organisme. Però la marca de metilació la mantenen. I això significa que no només podem fer servir aquesta marca de metilació per identificar que hi ha un tumor o que hi ha una marca de metilació en la sang que no hi hauria de ser-hi, perquè les cèl·lules normals no alliberarien, no?, aquesta marca.
No deixarien aquesta pista, sí.
Exacte. I, a més, com que es manté, és molt robusta el manteniment de la marca de la cèl·lula d'origen, és a dir, del teixit d'origen,
sí,
es pot mirar en base a quin perfil de metilació té aquella persona en la sang, que no hauria de ser-hi, es pot mirar quin teixit d'origen té aquella marca.
És a dir, que
de manera,
no només podem saber que tenim un tumor sense que hi hagi sintomatologia, sinó saber on està.
Exacte, de quin origen té el tumor. És a dir, aquesta marca de metilació correspon a cèl·lules epitelials del còlon. Possiblement aquest pacient té un tumor de còlon, i llavors s'ha de mirar, a veure, fer-li tots els tests adequats per diagnosticar-li el càncer de còlon, però hi ha la marca de metilació ens guia de l'origen de les cèl·lules d'aquell tumor que està en aquell pacient i que encara no ha donat la cara.
Llavors, jo tinc un dubte. Per exemple, quan trobem aquestes marques, significa que ja està desenvolupat el tumor o que encara no... que pot passar?
Bueno, clar, els tumors passen una, no?, tota una sèrie de fases fins que s'esdevenen com a tals, no?
Sí.
I hi ha lesions premalignes que poden conduir, no?, a que s'acabi de desenvolupar un tumor, no? Tothom ho sap, que hi ha lesions, doncs, els adenomes, no?, en el càncer de còlon, per exemple, quan fan una colonoscòpia i troben un adenoma i el treuen perquè allò en un futur pot acabar sent un càncer de còlon, pot acabar desenvolupant-se. Llavors, aquesta és una pregunta molt bona que em fa, perquè no sabem encara del tot fins a quin punt serem sensibles o serà sensible a aquest tipus de tècniques. Si podrem ja detectar estadis premalignes o detectarem estadis que són ja de, no, tumors que ja estan allà i que serien malignes, però encara no estan avançats, estan localitzats.
D'acord.
Si un tumor està localitzat, es pot operar i curar la persona.
D'acord. És el test d'un nom, és el test Galeri, es diu així, test Galeri, i l'altra qüestió és, clar, un cop això ja ho tenim controlat i demostrat, la idea quina seria? Quin és el següent pas? A quina part de la població s'aplica de forma genèrica, a una part en concret? Com s'aplicaria tot això?
De fet, aquest estudi, que s'ha fet amb 6.000 pacients, 6.000 i escaig pacients,
sí.
Està computat per dos cohorts, dos grups de persones. En el primer grup, que són el 70% de totes les persones incloses a l'assaig, són persones amb un increment de risc de desenvolupar càncer, ja sigui perquè tenen historial de fumadors, ja sigui perquè tenen història familiar a darrere,
sí.
O perquè han tingut una neoplàsia prèvia, si han tingut un càncer abans. I aquest grup, que és el grup d'alt risc, jo trobo que seria el primer grup, no? La lògica diria que aquest tipus de tècniques ens poden ajudar molt amb aquest grup, els grups de persones amb alt risc de desenvolupar tumors, per poder-los fer un seguiment. I després, evidentment, sí. A la població general, a partir d'una determinada edat, igual que es fan altres cribatges.
Clar, ja quan arribes a certa edat, que hi ha més risc, això també va amb l'edat, doncs seria qüestió d'aquest... I es triga molt, igual, quan fas una analítica de sang, es triga un cert temps, no? Quant temps es triga des que es fa l'analítica, no sé si ho saps, l'analítica fins que tens totes les proves?
Hauríem de trigar, o sigui, la biòpsia líquida és la tècnica més ràpida que tenim ara mateix per trobar, per identificar mutacions i altres alteracions. En el nostre laboratori triguem una setmana, doncs aquest tipus de test no crec que trigui més de dos, tres setmanes.
Carai, és que entre aquest test que estem parlant, doctora, i tota la immunoteràpia, totes les noves tècniques que hi han, ostres, és que s'estan donant, i corregeix-me si m'equivoco, igual me vengo muy arriba, estic molt esperançat, és que s'estan donant unes passes molt agegantades en la detecció i cura de molts tipus de càncer.
Sí, sí. De fet, jo porto 12 anys a la professió, no?, en l'àmbit aquest del càncer, i hem vist canvis de, no?, de tumors que abans eren... doncs, de molt mal pronòstic, que ara són grups de bon pronòstic, perquè tenen unes teràpies que, amb els quals els tenen molts anys, amb molta bona qualitat de vida, visquen a les persones que els pateixen.
I és que, a més, tot aquests avenços, estem parlant d'un relatiu curt espai de temps, que abans, quan parlaven d'avanços de ciència en aquestes qüestions, passaven molt de temps entre els estudis, les comprovacions, fer o no fer, passava un temps considerable. Ara, dins de la relativitat del temps en aquestes qüestions, ostres, és que surten les coses molt, molt ràpidament. Per què és així?
Bueno, amb la ciència en general, jo diria que és així.
Sí.
La generació de coneixement està seguint un increment exponencial. Si tu penses, no?, des de l'aparició de la televisió fins a ara, que tenim, no?, tot l'internet, totes les tecnologies digitals, telèfons, que no tenen cable, tot això ha passat en un període molt curt de la història. I això és el que es diu el fenomen aquest, no?, d'increment exponencial del coneixement.
Clar,
i en ciència passa igual.
Clar, jo em referia al càncer perquè és aquella habitació fosca de fa anys de por, de tenir tabú a la paraula càncer. provoca una por inherent, lògica, per altra part, i dius, ostres, pues, estem encenent la llum de l'habitació.
Hem d'esperar, o sigui, si tot, si l'àmbit oncològic segueix l'altra, no, la resta del, la tendència de la resta dels àmbits científics, que veiem un creixement exponencial en les opcions, en les teràpies, les aproximacions, els tests, etc. O sigui que, en principi, hauríem d'esperar que això fos així i començar a desmitificar una mica, no? No? Aquest tabú tan fort que té la paraula càncer i poder començar a conviure-hi d'una manera més sana, no?, a nivell intel·lectual.
Uh-huh. Doncs, doctora Ana Vivancos, cap del grup de genòmica del càncer de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, gràcies per comentar amb nosaltres tot això i donar-nos aquestes explicacions. Molt amable.
Vinga, moltes gràcies a tu.